la cadena SER. El balcó. Amb Anna Puigvoltes.
Vuit i vuit, Josep Ramoneda, dèiem que avui la ciutat està de festa. A tu t'agraden les festes de la Mercè? Les has disfrutat?
Sobretot m'agrada la ciutat, diguem-ne, i les ciutats en general.
I la ciutat, quan es posa de festa, t'agrada?
I quan es posa de festa, sí, també, perquè bueno, són manifestacions de la ciutat, sí. La ciutat impregna el que toca, per tant...
La ciutat impregna el que toca. Qui tenim? Jo deia que és un... No he dit que era un urbanista, és un urbanista, ara l'acabes de presentar, però que se sap la ciutat de memòria. Cada cop que muda, l'ha anat estudiant, no?
Sí, i tant. En Francesc Muñoz, que és doctor en geografia i professor a la Universitat Autònoma de Barcelona i amb molta experiència en el terreny de les ciutats en general i de la ciutat de Barcelona en particular, i que, bueno, que ens permet fer una mica de balanç amb vigílies de la Mercè, no? Aquesta Barcelona que després de la foscor de la dictadura agafa un gran moment, una gran explosió amb el lideratge de Maragall i fins i tot amb una rivalitat interessant Maragall-Pujol, aquesta Barcelona, on la tenim avui?
Francesc Muñoz, benvingut, eh?
Hola, bona tarda, què tal?
Què queda de tot això? I on estem? I cap on hem avançat o retrocedit?
És una d'aquestes capes de serp que sí. Deies, que és una imatge molt gràfica, no? És veritat que la ciutat ho impregna tot i ens impregna d'urbanitat. Ens impregna d'aquesta substància invisible que és el que fa que les ciutats siguin tan, malgrat tot, siguin tan atractives, no? Per tant, la ciutat ja compta amb un avantatge i és que té moltes coses positives. Però és competència dels que vivim en elles que aquestes coses positives es puguin mantenir en el llarg termini. I sobretot que es puguin adaptar a una cosa que és inevitable, que és el canvi de la societat. Ens agradi o no, els éssers humans som dinàmics per definició. Busquem sempre la innovació perquè tenim curiositat i això fa que sempre s'albiren situacions noves. Llavors, com casar aquesta evolució social, per posar un exemple que tothom entengui, la digitalització de la societat i l'ús intensiu de tecnologia digital que fem ara i que no teníem, òbviament, fa 20-30 anys.
I que és una cosa que, per comptes de portar-nos al carrer, tendeix a tancar-nos a casa. I,
sí,
en canvi, la ciutat es fa en el carrer, en bona part.
Amb derivades insospitades i que mai haurien imaginat. I, per tant, doncs, és un tema realment fascinant.
La societat,
no?
Es comporta diferent pels carrers.
Absolutament. Als carrers, parcs, a les places, a les cases. Som éssers humans absolutament nous. No ho semblem, perquè tenim la mateixa aparença física, però jo crec que no només utilitzem la tecnologia digital d'una manera concreta, sinó que això ens fa ser diferents. És com, per exemple, quan tu penses que el fet d'escriure a mà o editar textos amb l'ordinador no només és escriure de forma diferent, acabes pensant de forma diferent. I si penses de forma diversa, la teva visió del món també és diferent. Per tant, com podem casar les coses positives que la ciutat té amb aquesta evolució social que ens porta a camins nous, de vegades per carreteres secundàries, tortuoses, difícils, de vegades per autopistes que s'acceleren, perquè, clar, el temps polític i el temps de l'urbanisme és un temps més aviat lent. I, per tant, aquí la història de la ciutat està
no
feta d'aquests decalatges.
No va compassat, moltes vegades no va
compassat. Costa molt, però una de les tasques dels tècnics polítics, urbanistes, arquitectes, geògrafs i també ciutadans hauria de ser trobar consensos, construir consensos per acompassar aquesta evolució conjunta, no?
Però la Barcelona d'avui és més plena però més grisa que la Barcelona de fa 20 anys, o no?
Clar, depèn també de com definim ple i gris.
Clar, la grisa ara m'ha deixat trista a mi.
Bueno, el gris és un color, en fi, tot depèn de com l'analitzem. Ens agrada molt el color de l'aigua al mar, perquè entenem que és de color blau o verd, però això és simplement un efecte òptic que té a veure amb les condicions atmosfèriques i la reflexió de la llum i l'energia del sol. És a dir, tot és molt relatiu. Jo crec que, responent a la pregunta i sense fugir d'estudi, si nosaltres comparem aquella Barcelona, anem a dir, seminal, que és la Calvira, el tan cacarejat model Barcelona, tenim una sèrie d'herències i d'inèrcies, no? És a dir, que la ciutat doncs, ha deixat moltes coses a les vores mentre ha anat avançant. Jo recordo, per exemple, tot el discurs de Barcelona com a capital d'una metròpoli mediterrània que ha desaparegut de l'agenda política. Jo recordo un discurs molt potent sobre Barcelona com a ciutat mediterrània i ciutat del Mediterrani. Sembla que aquesta segona qüestió ha desaparegut, ens hem quedat en la primera, ciutat mediterrània, segurament com a reclam turístic més que res.
Per tant, cosa, sí.
Hi ha moltes idees que eren molt potents, filles de la socialdemocràcia dels anys 80, no? 70 i 80, que hem anat perdent, i de tota manera, per mi el que és més simptomàtic de l'evolució actual i del context del moment present són els impactes de la globalització sobre una ciutat que, tot i que la globalització és un procés de llarga onada, ja existia, la ciutat s'havia mantingut, jo crec que bastant al marge d'alguns d'aquests impactes que sí que veiem en altres metròpolis.
Per posar imatges, serien els riders, els expats,
la
Bucati i la Torrada.
Jo ho poso tot a dins d'un paquet que és la presència de poblacions a temps parcial a la ciutat. Nosaltres estem acostumats a pensar la ciutat com una ciutat d'habitants. A mi m'agrada pensar, perquè crec que és obvi així, que la ciutat avui ja no és una ciutat d'habitants, és una ciutat del que m'agrada dir com territorians. Habitants de territoris que cada vegada són més amplis i més llunyans. És a dir,
turistes que venen a passar l'estona, gent que ve a treballar però se'n va corrent cap a una altra ciutat i així,
no únicament,
i així successivament.
És veritat que acabem parlant sempre del turisme perquè té una hipervisibilitat, hipervisibilitat a la ciutat i a més xoca de manera molt, molt crua amb els estils de vida locals, la gran batalla cultural que tenim en el moment actual entre el advocado sandwich
i
el pan tomàquet és una expressió literal d'aquesta cruïlla, no? o d'aquest xoc, no? Jo, però poso un exemple que normalment no es pensa. A Barcelona hi ha una vintena d'agències que porten a estudiar estudiants nord-americans aquí.
Sí.
Aquests estudiants nord-americans són nois i noies que tenen entre 18 i 20 anys. Per tant, és una població molt homogènia, que estadísticament no existeix, perquè no fan part de la població i no surten al cens de la població. Si tu mires la població de Barcelona, tens 1,7-1,8 milions de persones.
Sí.
Aquesta població
1,733,130.
Doncs no estem comptant aquests estudiants. Vaig parlar amb una d'aquestes entitats, em van dir que no podia donar les dades, però que, grosso modo, reben en un trimestre uns 500 estudiants. Per tant, estem parlant de 500 estudiants, 4 trimestres l'any, per 20 agències. El que surt d'aquesta multiplicació és un volum de gent jove que habita a Barcelona durant un trimestre.
I que no estan comptabilitzats.
I no són turistes, perquè tècnicament no són turistes, però tampoc són habitants. Per tant, què dimonis són? És a dir, la ciutat actual és complexa perquè tenim aquest tipus de fenòmens que no surten als llibres de text, que ni l'urbanisme, ni la geografia urbana, ni l'arquitectura havia contemplat, perquè són molt nous i que deriven dels processos de globalització, no? Per exemple, un altre debat en aquesta línia. Es parla molt de que no n'hi ha per tant quan es critica el turisme de creuers. Perquè, si tu mires una mica el volum de turistes que arriben a la ciutat, és una part molt mínima perquè la gran majoria arriba per avió. Això és incontestable, és veritat. Però el turisme que arriba de creuers, si tu consideres que només tenen aquestes persones quan visiten la ciutat de mitjana 4 hores i mitja per visitar la ciutat, vol dir que són presoners de Ciutat Vella. Per tant, no necessites molts per col·lapsar els espais públics, per generar una situació.
Cal ser a la Rambla i veure com puja aquella...
El que vull dir és que ens falten bones diagnosis per enfrontar-nos en aquestes realitats noves. Encara ens enfrontem amb elles en una caixa d'eines i uns conceptes que ens han quedat.
Per tant, les coses que estàs dient és que s'ha fet més complexa.
Absolutament. I això, d'una banda, és fascinant, perquè la complexitat ens ha d'incorporar, animar-nos a l'estudi d'aquesta ciutat nova per entendre com solucionar els problemes i també aprofitar les oportunitats, però això ens costa molt. I moltes vegades intentem pensar la ciutat actual en conceptes de la ciutat de fa 30 anys.
Fascinant i preocupant.
També. Però això forma part de la natura humana i d'aquesta ciutat que ens impregna, com deia en Josep. Perquè la ciutat representa oportunitats, problemes, representa virtuts, pecats. Jo crec que la ciutat ens agrada tant perquè, en certa manera, ens veiem reflectits.
Tu n'estàs enamorat, de Barcelona?
Bueno,
posats a estudiar,
crec que
està
és difícil no estar-lo, malgrat tot. Insisteixo, malgrat
però
tots els problemes que
en què diferenciaries la identitat, com era vista Barcelona des de fora fa 20 anys i com ho és ara?
Bé, jo crec que hi ha també molts mites. És a dir, nosaltres quan pensem en la identitat del passat també projectem una mirada nostàlgica o una mirada en la qual seleccionem... És a dir, el record és molt traïdor. Seleccionem de manera...
L'oblit és molt defensiu, és molt gràcia.
Era tan bonic, passeja per Barcelona...
Jo encara doblaria l'aposta. Seleccionem de manera quirúrgica el que ens convé recordar i el que no. I per tant, doncs, tendim a idealitzar una imatge del passat amputant tots els elements. Si volem tornar al passat, hauríem de tornar amb tot el que representava.
Sí, però deixem-lo de costat. I la d'ara, quina és la identitat de Barcelona?
Bé, jo crec que la d'ara té una identitat que és que implica... Ho formulo d'aquesta manera. La ciutat fa 30-50 anys no era aliena a la globalització, perquè la globalització és un fenomen de llarguíssima onada. Però les dosis de global i local estaven certament ajustades. És a dir, que tu tenies un 70% de global i, perdó, un 70% de local i un 30% de global. El problema que tenim ara és que les dosis s'han invertit. I, per tant, quan tu vas a la Rambla, trobes el contrari. Trobes un 70% o més de global i un 30% de local que encara continua sobrevivint. Jo crec que aquest és el gran repte.
Al barceloní li costa, això.
Absolutament.
I és lògic.
I a més, una gran part és un global de pas, per tant, que no es barreja. Que no...
Quan fa el 2008, quan vam parlar molt d'aquests temes, i jo ho deia en aquell moment, i se'm criticava per agosserat o fins i tot parlar de ciutat ficció, i jo deia que Barcelona evolucionaria molt similar, de manera molt similar a com ho feia Venècia. Se'm va dir que exagerava molt...
Però estem arribant al punt de Venècia.
El que acabo de dir és el que passava a Venècia al 2008. És a dir, que els venecians ja tenien una cartografia oculta per poder moure's per la ciutat, no diré còmodament, però de manera més fàcil, tenint en compte que és una ciutat on els carrers són molt estrets, tens poques vies de pas perquè hi ha molts ponts, i òbviament si tens grups turístics era molt difícil creure la ciutat. Els venecians ja tenien una cartografia alternativa per moure's evitant segons quins llocs. Això ens acaba passant, perquè, com dèieu, els locals ja no utilitzem les Rambles perquè segurament ho trobem certament descontextualitzada. Falta veure l'última reforma de l'Ajuntament, a quina situació ens portarà, però molt em temo que el problema d'aquestes situacions globals és que tenen una petjada molt forta i quan s'instauren a la ciutat no només canvien el lloc on estan, ho canvien tot. I per tant, doncs, és una mena d'efecte dominó que fa que molts altres aspectes de la ciutat també estiguin desalçats.
Per tant, es perd singularitat, per dir-ho així.
No hi ha marxa enrere.
O es pot fer emergir una singularitat pròpia.
La globalització s'alimenta precisament de fagocitar les singularitats. No les anorrea completament, no les anila, però les fa poc visibles. És a dir, Barcelona continua sent una ciutat singular, però les singularitats de Barcelona es veuen obligades a parlar sotto voce, que direm en italià, amb una veu molt baixeta. No la sentim perquè el soroll de tot l'altre ho tapa. Tenim imatges urbanes, veus urbanes absolutament hipervisibles, que no ens deixen veure la singularitat que la ciutat encara ofereix. I aquest és un dels reptes que tenim. Com apujar el volum del local, del singular, del quotidià, del que representa la veritable identitat barcelonina.
Que deixi de ser el sotoboig.
Poso l'exemple que poso els meus estudiants estrangers quan venen, i venen, òbviament, fascinats per Gaudí, perquè abans de venir a Barcelona han visitat Barcelona digitalment amb Instagram. I, per tant, el turisme avui dia ja no és descobrir res, sinó, en tot cas, certificar el que has consumit prèviament online.
I tocar-ho, si vols.
Llavors, jo els dic, nois i noies, pels barcelonins Gaudí no és tan important. A Barcelona hi ha moltes altres narratives arquitectòniques, per exemple, l'arquitectura moderna o l'arquitectura industrial del segle XX al Poble Nou, que tenen una presència brutal a la ciutat i que reflecteixen la identitat molt més que Gaudí. Subratllo això, molt més que Gaudí. Però la hipervisibilitat de tot allò que és gaudinià porta que es vagi multiplicant. I, per tant, l'arquitectura de Gaudí acaba generant aquests engendros, no?, que trobem en bars, en restaurants, és a dir, aquesta replicació ad nauseam de la iconografia gaudiniana, a més, diguéssim, amb un cert mal gust. No? Bé, aquest és un exemple perfecte de com alguns elements...
Però això és un exemple d'un pas enrere.
En la meva opinió, sí, no fujo d'estudi. És a dir, és un pas enrere perquè la identitat local acaba desfigurada.
Clar.
I, per tant, la globalització el que fa amb els jocs és desfigurar-los i banalitzar-los. Quan jo parlo d'urbanalització, em refereixo sobretot a això, no és que el món local desaparegui, però queda desfigurat, queda desancorat, queda descontextualitzat. dins d'aquest tot un revolutum en el qual algunes imatges globals, que són les que més convé al discurs de la globalització, que són les que més diners donen també, són hipervisibles i ocupen qualsevol racó físic de la ciutat, qualsevol espai, però també qualsevol moment, qualsevol temps urbà.
I els territoris pels ciutadans de les grans places d'un cert moment, els carrers peatonals d'ara i aquestes coses, resisteixen?
Sí i no, perquè és veritat que l'espai públic continua sent una eina potentíssima per generar ciutat compartida i que, com dèiem abans, que ens impregni d'urbanitat, no? El que passa és que la societat evoluciona i segurament els espais públics del segle XXI, perquè parlem del segle XXI, ja ens hem menjat un quart, una quarta part, sí? Som ja al 2025. Segurament els espais públics que necessitarem en el futur són espais públics d'un altre tipus. Per exemple, espais públics que donin moltes més prestacions que als anys 80 no pensàvem. Per exemple, la prestació contra el canvi climàtic.
Clar. Zones fresques.
Les places dures, que en un moment van ser molt útils i van comunicar d'una manera molt efectiva la ciutat democràtica postfranquista, avui dia no tenim prou amb això. Per tant, per això dic abans, com he dit abans, necessitem actualitzar contínuament la diagnosi amb la qual treballem, i els espais públics del futur a Barcelona i a qualsevol altra ciutat hauran de ser molt més prestacionals. Nosaltres, com a ciutadans, volem moltes més prestacions. Poso un exemple. El Covid va representar que la gent perquè era una de les excuses per sortir, practicar esport. Durant i després del Covid, utilitzi la ciutat per practicar esport molt més que abans. Mm-hmm. Bé, aquesta és una prestació nova dels espais públics. Clar. D'aquí ve el concepte de la Playful City, la ciutat jugable, que l'Ajuntament de Barcelona ha fet seva, amb bon criteri, al meu parer, però moltes altres ciutats europees també han fet seu aquest discurs de remodelar, redissenyar l'espai públic perquè doni oportunitats, perquè convidi a la població a viure una nova vida més saludable practicant esport. Clar, si tu practiques esport envoltat d'automòbils, podíem discutir molt si això és saludable o no. Però, en tot cas, aquest és un exemple d'aquestes prestacions noves de l'espai públic. Clar, el problema quin és? El problema ve de quan l'espai públic representa una competència brutal per cada metre quadrat. Mm. I aquí és on tenim aquests efectes de la globalització. I aquí és quan fàcilment l'habitant local acaba dimitint de la ciutat, presento la meva dimissió, perquè, en fi, no trobo això que la ciutat em podria donar.
I no pot pagar-ho, i es diu gentrificació.
Tu, amb un text teu, parlaves dels nyaps de la ciutat. Quins són els nyaps de la ciutat de Barcelona?
A mi m'agrada molt el mot nyap, perquè és una onomatopeia. I les onomatopeies són recursos lingüístics quan volem donar nom a una cosa que no el té, a un procés que no el té i que ens és difícil d'anomenar. Per tant, quan diem un nyap, és una cosa que és profundament insatisfactòria i en la gran majoria de vegades inesperadament insatisfactòria. És a dir, que tenien depositades les esperances i no ha sortit bé. Per tant, hi ha moltes maneres de... És a dir, la pregunta seria, el nyap neix o es fa? Jo crec que en la gran majoria d'ocasions el nyap es fa a partir de molts processos. Per exemple, hi hauria el nyap per omissió. És a dir, si tu tens un projecte urbà interessant, potent, si tu no el mantens, acaba degradat i acaba convertit en un nyap. Us convido que aneu a la Vall d'Hebron, al parc de la Vall d'Hebron, el magnífic projecte de l'Eduard Bru, que en el seu moment representa un...
Francesc, el que haurem de fer, ens has de fer de guia i tot, bueno, això ho hem de veure.
Només
amb un sí o no, t'escolten des de l'Ajuntament, els diferents alcaldes?
Sí, de vegades tenim ponts i col·laboro amb ells i intentem, no només jo, sinó molta gent, col·laborar en aquest projecte col·lectiu.
Urbanista Francesc Muñoz, ha estat un plaer i ens han encantat els teus exemples meravellosos. Ramoneda, ens veiem d'aquí
la setmana vinent.
Ho deixem amb la graderia.
Al balcó.